gall del monestir.
Passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del Gall del Monestir, tertúlia política, que com cada dimecres ens acompanyen aquí diferents representants d'aquelles formacions que tenen representació al ple municipal. Saludem tot seguit a Eloi Rovira de PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la Lourdes Llorente de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Al Sergio Blázquez de Ciutadans, molt bon dia.
Bon dia als oïdors.
A l'Oriol Cisteró d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A la Roser Casamitjà, Iniciativa per Catalunya, molt bon dia.
Bon dia.
El Roman Escuer del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Àlvaro Benejam del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un dia avui que és 27 de febrer, que falten doncs 3 mesos per les eleccions locals, i com sempre aquí en aquesta tertúlia intentem posar sobre la taula alguns temes de ciutat. I avui tenim també la mirada posada en el cel amb aquest banc de pols que arriba del Sàhara, que s'acumula a Barcelona i a la conurbació. Sant Cugat i altres 40 municipis estan en aquest preavís i que segurament moltes vegades ens fan reflexionar sobre l'ús dels cotxes. Segurament també coincideix amb aquesta mobilització del Mobile World Congress a Hospitalet i a Montjuïc, i que segurament doncs a les formacions polítiques, jo no sé si ja ho veurem, en els programes futurs tindran alguna cosa a dir sobre què s'ha de començar a fer, perquè tot just no és el primer episodi que tenim, però sí que és la primera vegada que comencem a aplicar aquests protocols. Això és l'estat del cel, i a mi el que m'agradaria parlar avui amb els nostres convidats és precisament de mobilitat. Ahir coneixíem doncs que s'enllestia aquesta recta final de treballs per enllestir les obres de l'enllaç entre l'autovia A2, AP7, que no es troba al terme municipal de Sant Cugat, però que segurament a molts dels nostres veïns els hi afecta aquesta connexió tan esperada i tan reclamada per molts ajuntaments, entre ells Sant Cugat, des de fa molt temps. Volem conèixer una mica l'opinió d'aquesta notícia. Podrien ser aquests 18-20 mesos per enllestir les obres. Comencem per Eloi Rovira.
Bé, doncs, evidentment contents. La veritat és que ja fa uns mesos tots els alcaldes de la zona afectats doncs van anar a visitar a la delegada del govern doncs una miqueta doncs per reclamar aquesta necessitat de la millora i d'acabar aquesta connexió del Vallès amb el Llobregat, i per tant doncs en aquest sentit doncs també agrair doncs que en aquest cas doncs s'hagi prioritzat a finalitzar aquesta obra que feia 2 anys que estava aturada o així, i per tant creiem que és una molt bona notícia, que això afectarà de manera positiva doncs a tots els veïns i veïnes, no només de Sant Cugat, sinó de Castellbisbal, Rubí i Papiol i tota la zona que es veurà afectada de manera positiva. També afectarà de manera positiva la mobilitat de la B30, AP7 i la B23, tot el que va cap a Barcelona, perquè tot aquest trànsit que ara doncs circula per allà es podrà desviar abans, i per tant tindrem esperem una disminució dels cotxes, del pas de cotxes en aquella zona. També això esperem que a nivell de qualitat d'aire doncs no generin potser aquestes concentracions, haurem de veure, perquè més o menys no hi ha massa distància geogràficament d'una via i de l'altra, però bueno, esperem que les obres puguin avançar sense problema, que no hi hagi cap impediment, malgrat ara doncs el 28 d'abril hi haurà unes eleccions al Congrés i que la obra continuï i es finalitzi, i per tant doncs que hi hagi aquest canvi de mobilitat en el que fa doncs en aquesta zona. Però bueno, esperem que avancin, que comencin i que avancin bé.
Com he dit el regidor Eloi Rovira, doncs són aquests 12 quilòmetres que s'estalvien de recorregut i de mal de cap segurament per a molta gent. Sergio Blázquez Lourdes Llorente de la CUP.
Bueno, no sé si hay mucho más que se pueda decir, ¿no? Sí que es una obra que se ha parado, creo recordar, en diversas ocasiones. Leía yo hoy que era debido a continuas modificaciones o repensar un poco esa obra para que dé cobertura a las necesidades reales y cada vez más actuales en el momento en que se remodela el proyecto. Esperemos que esos estudios finalmente sean los correctos para que la obra cumpla el objetivo para el cual está pensada, y creemos también que sería importante, pienso que en estas grandes estructuras que afectan a la movilidad, que son importantes evidentemente, deberían también venir acompañadas de un plan de mejora en el transporte público entre las poblaciones que se intentan conectar, porque en ocasiones está bien hacer determinadas conexiones que eviten determinadas vueltas a los conductores, pero también estaría bien pensar en que hay mucha gente que lo que necesita es, a lo mejor, es un buen autobús interurbano que conecte sin necesidad de coger el coche, ¿no? Va muy en relación, al fin, toda la movilidad y todos los temas de automoción muy ligados a lo que tú decías de la contaminación atmosférica. Creo que habría que tener una mirada un poquito más cenital y buscar también otras alternativas.
Precisament, aprofitant el que vostè deia, existeix la línia que uneix precisament el Vallès i el Baix Llobregat a Renfe, que passa per aquí Sant Cugat fins a Granollers. És una alternativa, però sembla que no acaba de funcionar.
Sí, tampoco creo que los horarios... yo no la he usado mucho porque no es mi caso, no tengo la necesidad, pero sí que en alguna ocasión hemos estado mirando horarios para coger algún tren. No son tampoco los más idóneos. Tampoco es una estación que quede a mano a la mayoría de la población y no sé si es la solución solamente el tren, esta línea de la Renfe.
Ara sí, Sergio Blasque de Ciutadans.
Sí, ahora sí, empezando un poco por lo último que decías, ya había salido en alguna ocasión, seguramente el tema de la estación que tenemos aquí de Renfe, que llega hasta Granollers. El problema creo que es que hay ciudadanos que la desconocen, y aunque parezca sorprendente, y luego también estaba lo que podríamos decir el intercambiador o la conexión con los ferrocarriles, uh-huh. Que es una obra para nosotros prioritaria que se tiene que hacer, y entonces sí que le daría cierto sentido a la movilidad en cuanto, digamos, ferrocarril, o el tren. Y enlazando con lo que decías al principio, yo creo que aquí casi habrá un absoluto consenso en lo que es esta inversión que va a hacer en parte, ¿no? Seguramente hará Fomento de la 2 a P7 y que evitará unos circuitos que antes eran, bueno, carecían de todo sentido y que era una obra prioritaria. Imagino que aquí estaremos todos de acuerdo y no es una obra, por ejemplo, que cree algún tipo de conflicto vecinal, como podría ser, no sé, lo del cuarto cinturón, que en su día pues sí que habían unas posturas bastante encontradas, etcétera. Por lo tanto, aquí felicitar al Ministerio, bueno, no felicitarlo, porque en realidad, digamos, es lo que tiene que hacer y es lo que nos corresponde. Por lo tanto, está bien que se hayan puesto las pilas y que al final se ponga el dinero. Poco antes de la tertulia, retomando con lo que estábamos diciendo, también subrayar pues que todos los partidos, en este caso del consistori de Sant Cugat, tenemos que estar además pendientes de lo que son las pantallas acústicas que tocan a Magené en relación a la P7, y de lo cual el señor Puigdomènech nos informó en el pleno. Pero bueno, son temas que, aun estando encarrilados, creo que tenemos que hacer todos fuerza para que se vayan acelerando, igual que lo que sería las torres de alta tensión que tocan a Magené, y que son temas muy recurrentes, que están encarrilados, pero aquí, lo digo, hay un dicho que dice, ¿no?, que el gato escaldado del agua tibia huye o algo así, ¿no? O sea, tenemos que estar muy pendientes, tanto en este mandato como el siguiente, de que estos temas se aceleren por el bien de Sant Cugat.
Oriol Sisteró, Esquerra Republicana.
Sí. No, respecte, simplement afegir el tema del tren, ja que és el que ha sortit darrerament a les darreres intervencions. Està molt bé, tren que connecta amb Granollers i cap al Baix Llobregat, però recordem que aquest tren en el seu moment havia connectat amb Barcelona i simplement això va desaparèixer, i això és evident que és una pèrdua, perquè és evident que les connexions de la ciutat amb Barcelona són molt importants per tota la població, i vaja, no entenc per què s'ha de desaparèixer aquest recorregut, quan de fet és un recorregut que seria útil i que ajudaria a tot això que diem de les episodis de contaminació, de tenir menys trànsit rodat, no? Perquè entra per la ciutat per un costat on els ferrocarrils queden clarament lluny. Respecte de les obres a AP7 B30, clar, això és un tema que porta anys aturat. Hi ha un tema important d'impacte ambiental, fins i tot hi ha un impacte ambiental molt important de les obres aturades. O sigui, portem anys amb allò aixecat, perquè mal acabat, coses que caldria estar-hi més a sobre, no? Ja tocava que s'hi posessin recursos o voluntats, ja veurem què és el que s'hi posa. I en la mateixa línia que deia el Sergio, el tema Magené, tota la insonorització, doncs el mateix, no? És una cosa que hem reclamat insistentment al Congrés, perquè toca allà, i esperem que, malgrat les eleccions que venen properes, hi hagi solució.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, no sé exactament, jo crec que estem d'acord amb tot el que s'està dient. Jo, efectivament, algunes vegades passo per aquesta connexió o desconnexió que fins ara hi havia entre l'autopista i la 2, i realment allò és com caòtic, és una cosa tremenda. No sols són els 12 quilòmetres que fas de més, sinó els embussos que hi ha, el perill que hi ha, etc, etc. És a dir, i la contaminació que això comporta d'anar parant, engegant el cotxe, etc. Per tant, jo penso que efectivament acabar això, que si no recordo mal fa més de 6 anys que està aturat o mig aixecat o mig acabat, no sé com s'ha de dir, però que fa molt, molt de temps que està així i bueno, pues si ara ha arribat el moment, allò más vale tarde que nunca, que diuen, no? Per tant, felicitar-nos. L'altra cosa és pel que fa a les pantalles acústiques de Masjaner. Sembla curiós que una cosa que aparentment, home, sí que és complicat, però no requereix una gran infraestructura ni un gran pensament d'enginyeria, trigui tant a solucionar-se i a solventar-se. I després, jo en quant a això, no sé si a més d'aquestes pantalles acústiques que s'han de clavar a terra i que s'hi ha de fer tota una obra així com complicada i una mica rara, no es podrien preveure també altres tipus. O sigui, hi ha moltes ciutats que tenen pantalles que no són pantalles, però que són vegetals, per entendre'ns. Que jo entenc que si estàs al costat de l'autopista, una pantalla vegetal no tapa el soroll, però contribueix a disminuir-lo. Per tant, potser hi hauria llocs que es podria anar fent aquest tipus de cosa, si més no, per disminuir aquest tema. I en quant al tren aquest que l'hem deixat que anava a Barcelona i ara no sabem si va a Granollers, jo sincerament no sé si va algú amb aquest tren. Jo no l'he agafat mai perquè com la Lourdes no en tinc necessitat i per tant hi hauria d'anar en plan turístic, diríem. Però no sé si hi va ningú o no hi va ningú. Però en qualsevol cas, jo penso que això és una mostra més de que Renfe ha prioritzat absolutament els AVEs per tot arreu, tenim AVEs que passen fins i tot pel meu poble, com aquell qui diu, i en canvi les rodalies, que són els trens que agafa majoritàriament la gent per anar a treballar i per bellugar-se, doncs els ha descuidat. Jo crec que aquest és un exemple més d'aquest descuit que ha fet la Renfe amb rodalies en general.
Roman Escué, del Partit dels Socialistes, per cert que ho apuntàvem també aquí, la delegada de govern, la Teresa Cunillera, advertia doncs, sobre el canvi de, si hi havia un canvi de color en el govern espanyol, que s'havia de cuidar doncs, de mantenir aquesta infraestructura, perquè en edicions anteriors, quan hi ha hagut canvis de govern, a les causes com la B40 ens podem remetre, en què hi ha hagut canvis constants de projecte, d'endarreriments, que no pugui tornar a passar. De la mateixa manera que també el Sergio apuntava, que des de s'havia de fer un front local també per fer força per mantenir aquesta infraestructura.
Sí, no, i fa bé la delegada del govern amb advertir-ho. Llàstima que no s'han aprovat aquests pressupostos de l'Estat, perquè llavors no hauríem de patir per aquesta obra. Esperem que no tinguin de patir. No he d'afegir res més al que han dit els companys, perquè em sembla que tots han expressat una opinió molt, molt encertada sobre aquest tema de la connexió. Només recordar, i no és perquè sigui del PSC, que nosaltres el mes d'octubre vam anar a una delegació del PSC de Sant Cugat a entrevistar-nos amb la delegada del govern. Concretament he de dir que la senyora Cunillera no hi era, ens va rebre la subdelegada del govern, i vam estar tractant aquest punt de la connexió i vam sortir d'allà molt contents, perquè vam sortir amb la certesa de que per fi aquesta obra que va començar el 2006 es tornaria a reprendre, perquè ens ho van posar sobre la taula com un dels objectius que tenien a molt curt termini, i efectivament ha estat així. Tant de bo que es pugui acabar, penso que el termini és de 18-20 mesos i això ajudarà moltíssim a la mobilitat de tota la comarca. Només afegir el tema de Renfe, jo faria una pregunta, és que em sembla també cabdal el tema de rodalies, perquè estem parlant una miqueta de lo que és mobilitat, contaminació, etc, etc, no? Jo pregunto als companys, que segurament tenen més informació que jo, la gestió de lo que són pròpiament les rodalies està transferida a la Generalitat? Vosaltres que sou... que viviu la política d'una manera més professional. Doncs hauríem... No estic parlant d'inversions, perquè sempre estem amb el mateix tema, però la gestió pròpiament de lo que són les rodalies està transferida. Jo crec que també hauríem d'apuntar cap aquí, perquè la millora de les rodalies, que és absolutament necessària per la població, per la ciutadania, depèn també del nostre govern. del govern d'aquí, de Catalunya. Uh-huh. Per tant, seria bo una miqueta que ens posessin tots d'acord i millorar aquest servei, perquè realment aquesta línia és una línia que hauríem d'aprofitar molt més del que l'estem aprofitant. I l'estació de Renfe de Sant Cugat no em sembla que estigui mal emplaçada. Jo crec que està en un lloc que és de certa... És fàcil arribar-hi. Afortunadament n'hi ha aparcaments ara. Si es posés veritablement en marxa seria molt més complicat, però crec que hauríem d'apuntar també cap aquí.
Álvaro Benejam.
Jo crec que aquesta obra de la P7 és l'obra que ha estat parada i reempresa més vegades. Uh-huh. No? Perquè durant el govern del Zapatero ja va estar en funcionament, però va parar, i va parar uns quants anys. Amb el govern de l'Estat, del Partit Popular, també es va reprendre, amb la ministra Anna Pastor, que un dia que va venir aquí a Sant Cugat precisament a inaugurar les obres de rehabilitació del celler cooperatiu, va comprometre's a engegar-les, no? I ho va fer. Al cap d'uns mesos estaven ja començades les obres un altre cop. Després van parar, bueno, quan hi havia un altre ministre que estava també compromès, havia dit, però van parar per qüestions tècniques, i ara, un altre cop, reprenen aquestes obres, suposo que solventades aquestes qüestions tècniques. Clar, perquè el pressupost ja hi era, perquè si no, no es podrien executar, no? Per tant, crec que no es pot atribuir a cap partit que ha governat a Espanya el mèrit de tirar endavant aquesta obra, perquè quasi diria que és compartit. O sigui, tots l'han volgut tirar endavant amb més o menys intensitat. Ara bé, el que no acabo d'entendre és, no hi ha que es comencin les obres, que evidentment sí que ho entenc, i sí que ho desitjo, sinó que la delegada del govern digui allà, in situ, que és gràcies als alcaldes o als municipis que estan empenyent.
Va reconèixer la...
Sí.
En aquest cas, els municipis.
Que el comentari és d'agrair, segurament, mm-hmm. perquè és veritat que des dels municipis s'ha reclamat innumerables ocasions que això es tiri endavant i s'acabi. Ja no que es reemprengui, sinó que s'acabi d'una mm-hmm. vegada. Perquè serà bo per tothom, per tots els municipis colindants aquesta infraestructura. Però, clar, és que aquí tenim uns problemes que depenen del nostre govern, del nostre alcalde o alcaldessa, dels nostres regidors, que s'eternitzen. No? I, per exemple, ahir estava el senyor Puigdomènech, tinent d'alcalde de territori, és a dir, allà reclamant que s'acabi l'obra quan abans millor. Vale, doncs molt bé, eh? I la delegada del govern tinguent d'allà fer un gest de dir sí, és gràcies als municipis, també perquè estava allà a Sant Cugat, que això s'ha pogut tirar endavant. Bueno, pues sí, pues poder sí, però no és gràcies al regidor de territori que altres coses que són responsabilitat exclusiva de Sant Cugat es tiren endavant, perquè no? Com per exemple el tema de les llicències o l'acord que havíem de fer amb el Col·legi d'Arquitectes per les llicències que depenen de territori, del regidor d'Urbanisme i Territori, es tiren endavant en un termini inferior al que ara tenim, que és com a mínim de 6 mesos. Com a mínim.
L'Eloi aixecava el dit.
Sí, dues coses. Bueno, jo crec que la intervenció de la Baro anava molt bé fins la part final, per la meva opinió.
Com si ha sigut la millor.
Crec que ningú li ha atribuït ni al tinent d'alcalde ni a l'alcalde de Sant Cugat que això es faci endavant, que això vagi endavant gràcies a ells.
Sí,
crec que ningú...
Govern,
no, va dir gràcies a l'existència dels municipis. Municipis en plural, no només Sant Cugat.
Ja ho sé.
Estem parlant de molts municipis.
És el que he dit jo.
Estem parlant, doncs, que igual que el PSC ens ha fet... ha dit que van a veure-la, també van anar tots els alcaldes doncs, fent territori. Jo crec que no hi ha res de dolent. Evidentment, un govern té moltes coses a fer, municipal, de diputació, de qui sigui, de l'Estat, té moltes obres... i ha de prioritzar, i evidentment doncs, si hi ha un col·lectiu de municipis que fa territori, que defensa un projecte i aquest projecte s'acaba doncs, prioritzant doncs, perquè s'ha explicat bé i s'ha explicat la necessitat, doncs, jo crec que s'ha de posar en valor la feina, doncs evidentment és feina que ha de fer el Ministeri, però si hi ha algú a darrere que apreta, que pressiona i que explica i demana i reclama aquesta infraestructura, jo crec que és bo i no cal posar-se medalles a ningú, perquè crec que més ningú se les ha posat com ha semblat que tu feies veure. I pel que tema que comentàvem de les competències de la Generalitat o de l'Estat amb el tema de Renfe, sembla que la Generalitat només gestiona horaris, personal i tarifes. O sigui, inversions en línies, en infraestructures, en trens, en tot això, és l'Estat. Per tant, jo crec que qui, a més, qui més hauria de portar aquí és l'Estat. Per tant, evidentment, la Generalitat segur que està d'acord amb ampliar tots els serveis, el que passa que ells arriben també fins on arriben.
Volien afegir el Sergio en Parotra.
Sí, un pequeño apunte, y es que efectivamente yo creo que ha dado en la diana el representante del PSC, Román, cuando ha dicho que también nos acordamos de que ahora Rodalías pues depende de la Generalitat. Y sobre todo he tomado la palabra para recordar un poco el hecho de que el señor Calvet, al que ha trabajado en San Cugat y le tengo cierto aprecio personal, pues se tiene que preocupar no solamente de esto, sino también de lo que es la movilidad. Y pongo encima de la mesa lo que ha sucedido al final con el sector del taxi, ¿no? Que al final uh-huh. parece ser que nadie se ha preocupado del usuario, y entonces la salida fácil ha sido un poco pues favorecer un cierto monopolio de los taxistas en vez de una regulación que pudiera incorporar a otro tipo de plataformas, ¿eh? Aunque este seguramente es otro debate. Pero al final yo creo que el que ha salido perdiendo es claramente el usuario. Solo quería decir eso, y que me parece que aquí la gestión de la Generalitat no ha estado a la altura de las circunstancias.
L'Àlvaro també volia dir alguna cosa, i després la Roser, o Roser, i després l'Àlvaro.
No, és igual, jo penso que hi ha una cosa que es treia el moment de començar la tertúlia i no hi hem insistit, que és la contaminació ambiental. Uh-huh. A veure, jo crec que o ens ho prenem en sèrio tots plegats, la contaminació ambiental, o acabarem no respirant. Jo ara no recordo les xifres, però Salut Pública cita una quantitat de morts cada any al nostre país gràcies a el que respirem de bo, m'entens? Per tant, ja sé que estem amb eleccions properes, ja sé que prendre determinades mesures doncs, són impopulars i fins i tot doncs, poden resultar nocives, però jo penso que haurem de fer alguna cosa ja, perquè si no, o sigui, la culpa no la té l'anticicló, la culpa la tenen altres coses. Per tant, jo crec que això ens hi hem de posar, però ja, Barcelona per suposat, però Sant Cugat també, perquè no estem lliures d'això,
No sé si hem vist aquest matí els cotxes, aquí al del voltant, que amb la humitat i atrapen la pols o la brutícia, i és una brutícia una mica estranya. No és allò pols, sinó que és...
No és aire puro, precisament. No és aire puro, no.
Álvaro Benéja.
És un aire amb partícules, i a més sí. Que ve del Sàhara i té, a més pols de... A més de contaminació, té pols, no? S'ajunta tot i es crea allà un...
Però no és aquells cotxes bruts de no rentar-los, sinó que tenen allà un afegit...
Sí.
Parlo fora de llenguatge científic, eh? Vull dir que a mi em fa mal l'espina.
Si tinguin partícules del Sàhara, estem tranquils, no?
Sí, no sé, jo crec que hi ha més
coses. Són molt naturals. Difícils de respirar, però molt naturals. No, jo volia afegir sobre aquest tema, que el que em referia jo és que hi ha un contrast entre la rapidesa que es demana, per exemple, a Adif perquè faci doncs, millores a Rodalies, a Renfe també a Rodalies, a l'Estat en general perquè faci infraestructures com les pantalles acústiques de l'AP7 i altres, no? O sigui, però sempre reclamant, sempre tal, i a més amb la major immediatesa possible. Però per contra, des d'aquí Sant Cugat, les coses que sí que són responsabilitats nostres i el Joan Puig Domènech, que estava allà a la obra, a peu d'obra, doncs, fent un acte allà públic amb mitjans de comunicació per no sé, congratular-se a tothom perquè es reprenguin les obres, doncs a mi em sembla molt bé i estic molt content perquè seré usuari segurament d'aquesta infraestructura quan estigui enllestida. Per tant, quan abans millor. Però el contrast és aquest, que des d'aquí tenim altres responsabilitats que no complim. I amb el tema de les llicències d'obres, que és una responsabilitat directa del tinent d'alcalde de territori, doncs és una qüestió que falla i falla molt. I fa 2 anys ja que sentim aquest conveni amb el Col·legi d'Arquitectes que no acaba d'arribar mai, i que l'ordenança, doncs, per diverses qüestions, també s'ha anat aplaçant la seva aprovació, l'ordenança que regula aquesta qüestió. Jo em referia a això, que sí, que està molt bé i que està molt bé tenir-ho, i anar allà a veure com avancen les obres i que es reprenen i tal, però del nostre també ens hem de preocupar, del que és exclusivament competència nostra, que també ens falla.
Volies estar bé tan greu aquest tema que... Sí.
Álvaro, no ens facis trampes, o sigui, la inversió de l'Estat a Catalunya fa anys i anys i anys que està per sota del que hauria de ser. És més, està per sota del pressupostat.
Però què és? Del pressupostat com altres comunitats autònomes. Sí, sí, i del que hauria de ser, què és el que hauria de ser segons la teva...
És lògic que la ciutadania necessiti, i en expressió de la ciutadania els partits, reclamin a l'Estat que compleixi, que faci obres i que hi faci inversions, perquè després es dediquen a posar-se al dia fent aves, com ha dit la Roser, i no fent altres infraestructures que són molt més útils al conjunt i a la majoria de la ciutadania.
Fixa't que fins i tot jo ho he reclamat. Fins i tot jo he reclamat obres al Ministeri de
Foment. Per tant, el que et dic és, si ja estem d'acord en què les han de fer, o sigui, no diguem deixem de reclamar. I ara et diré, estic d'acord amb el tema Sant Cugat. O sigui, tema llicències...
És un escàndol.
Ja voldríem que totes es tramitessin en 6 mesos. Ja, oi?
I tant.
Perquè és que no és ni així. Per tant, és cert que aquí hi ha un problema i que el consistori s'hi ha de posar, fa anys que s'hi ha de posar, semblava que s'hi posava, però no hi ha hagut solució. Per tant, esperem que algun dia ho aconseguim ser un municipi com la resta, perquè Sant Cugat és famós per això de les llicències ja a l'entorn.
Et dono la raó, veus, en això?
Les llicències per què? Per construir més?
No, obres, qualsevol encara que sigui de reforma. Sí. No és per construir més, no només per construir més. Què?
Per reforma tria els 6 mesos. Sí.
Doncs anem a canviar de tema en aquest programa, que ens queda doncs, uns 15 minuts, 20 minuts. Volia parlar sobre un dels temes que havíem deixat l'altre dia reservats d'un tema interessant sobre aquesta autorització del ple per autoritzar Promusa a demanar aquest crèdit de llarg termini a l'Institut Català de Finances de 480.000 euros per finançar part de la compra de 6 pisos exercint el dret a tanteig i retracte. Com que el preu total dels habitatges és de 857.000 euros aproximadament, Promusa abonarà la diferència que supera els 377.000. Ho heu volgut llegir per no deixar-me les xifres amunt i avall. Sobretot en aquesta votació que va tenir lloc al passat ple de febrer, el ple ordinari, Ciutadans i PP es van mostrar en contra. Ara ho sentirem. Comencem per l'Eloi Rovira.
Bé, jo crec que és bo. Tenim aquesta opció de tanteig i retracte quan hi ha doncs, venciment o quan hi ha gent que es vol canviar de pis o el que sigui. Per tant, nosaltres tenim aquest dret d'exercir-ho. Des de fa temps s'està doncs, apostant per la creació de més habitatge de protecció, sigui de propietat o de lloguer, però sobretot de lloguer, i per tant, quan hi ha oportunitats de recuperar immobles, crec que tenim, com a mínim, si tenim la capacitat econòmica de fer-ho, doncs d'intentar-ho. I per tant, jo crec que s'ha sortit aquesta oportunitat d'aquests 6 pisos, i per tant no podíem deixar-la passar. Nosaltres hi ha un acord doncs, de ple d'intentar doncs, anar incrementant aquest parc de pisos de protecció, i hem de fer vivenda nova, hem de recuperar doncs, la que puguem per incorporar-la de nou al circuit, i així s'ha fet, i espero que doncs, en el futur, quan vagin apareixent noves oportunitats aquestes, doncs, que tinguem aquesta capacitat econòmica via recursos propis, via endeutament, totes les eines que hi ha al mercat per poder-ho fer, doncs per anar incorporant més vivendes que en el circuit doncs, de lloguer i de rotació, que és el que ara mateix doncs, hem de posar més a l'abast de la ciutadania. Per tant, creiem que és una molt bona mesura, entre altres no, que s'estan aplicant, i apostem per anar fer-ne quan sortim més, clar.
Lourdes Jolente, de la CUP.
Bueno, esto es como una tirita, ¿no? En una gran herida.
T'hauries d'apropar una mica el micròfon.
Perdón.
Ah, ara sí.
Que proviene, es una gran herida que proviene de una muy mala política en materia de vivienda pública efectuada por el partido del gobierno, en este caso, que decidió crear, construir vivienda pública y ponerla a la venta, y por tanto perder el patrimonio, ese patrimonio, la ciudad perdió ese patrimonio, y por fin sí que se ha rectificado el concepto que se ha respecto a la construcción de la vivienda, y ya se tiene claro que la vivienda que se construya pública tiene que ser de alquiler, pero como a la vista de que no va a ser suficiente, hubo un acuerdo de pleno en que el ayuntamiento adquiriera vivienda, y este acuerdo forma parte de ese acuerdo de esa dar lugar a que se pueda hacer este acuerdo de pleno. No es lo ideal, porque al fin y al cabo seguimos inyectando dinero en el mercado de la vivienda, por tanto, seguimos creando un efecto inflacionista. O sea, si metemos dinero en el mercado y pagamos viviendas, al fin y al cabo se sigue generando cierta especulación inmobiliaria, se sigue metiendo dinero en el mercado. No es la política ideal, pero ante la gravedad de la situación en materia de vivienda pública en San Cugat, pensamos que no hay muchas más opciones en este momento que intentar recuperar parte del patrimonio. Es una medida en la que nos pidieron la aprobación del pleno para adquirir 6 pisos, con el dinero de la propia Promusa y parte con un crédito financiado a largo plazo. Lo digo también, esa explicación quería hacerla porque he visto en algún tipo de redes sociales que la gente decía, pero si es imposible adquirir pisos a este precio. Nos ha explicado muy bien que no es solo al precio de del préstamo, sino que también se pone dinero de la propia Promusa.
Són aquests 80.000 euros que sufraga Promusa per cada pis. Sergio Blázquez.
Sí, bueno, me alegro especialmente que salga este tema porque luego los medios cuando recogéis las noticias, pues al fin tampoco podéis hacer un desplegable y al final sale pues un determinado partido abstenido y ha votado en contra. Y entonces me gustaría justificar el por qué nosotros votamos en contra. En primer lugar, estamos de acuerdo en la adquisición de estos pisos, por tanto y retracto. Lo que hicimos, y lo hizo mi compañera Munia Fernández Jordán en su speech, estamos bastante hartos de Promusa y de lo que hace Promusa, y por eso nuestro voto contrario. Creemos que es un ente con una estructura, una mega estructura, que al final no justifica lo que termina haciendo. Yo recuerdo que en este mandato prácticamente hemos inaugurado lo que son los pisos de Francesc Macià y poco más, y nos cuesta muchísimo. Y luego además se ha dicho que hace ya unos años que empieza a tener el control de lo que es el área azul, el área verde, etcétera, y bueno, eso no parece, digamos, que se haya capitalizado en este sentido para hacer mayores inversiones. Por lo tanto, es un debate ya desde hace muchos años. Es posible que podamos incluso prescindir de Promusa para hacer este tipo de operaciones. Quisiera también recordar que el que era responsable de Promusa fue en su día reprobado y hubo que poner a otra persona un poco, vamos a decir, para controlarle o para controlar Promusa. Quisiera recordar que en este mismo pleno hubo algo que se votó, que era algo así como un desfase entre lo que era una ampliación de capital por un lado y otro tema contable por otro, que parece ser absolutamente nadie se había dado cuenta en un montón de años, y por tanto, el nuevo interventor un poco parece ser que ha venido con ganas un poco de clarificar determinados temas, y a partir de eso pues hay cosas que están aflorando y estamos contentos en este sentido. Pero al final lo que ves es que Promusa está sobredimensionado, nos cuesta mucho y su gestión es opaca. Por eso nuestro voto en contrario.
Però jo em pregunto, em ve al cap això, quan, i els he sentit dir moltes més vegades, quan diuen eliminar Promusa, entenem que és eliminar l'empresa o l'estructura empresarial per passar a un altre tipus de figura. Ara penso, en Terrassa tenen una societat municipal, a Barcelona em sembla que també. Que recuperar la gestió directa o eliminar... Perquè al final Promusa també fa una gestió de tot el volum d'immobilitzar que té l'Ajuntament. Vull dir que no és només quan posa en marxa...
No,
bueno,
no del que té l'Ajuntament.
Del que té Promusa, vull dir, però... Però a nivell d'habitatge, vull dir, estava parlant a nivell d'habitatge,
es un debate que entre todos tendríamos que... Uh-huh. Yo creo que si miramos al pasado está claro que Promusa era, creo yo, prescindible. Uh-huh. Y que de cara al futuro tenemos que pensar en otro tipo de fórmulas. Existen, es decir, podemos hacer operaciones de tanteo y retracto con otro tipo de promotores directamente... Según parece ser que sí, ¿no? Hace unos meses que en el pleno se acordó que sí, que podemos hacer tanteo y retracto, y no tenía por qué hacerlo directamente Promusa. Es decir, una figura que por ahora ha sido muy ineficiente y que en el futuro habrá un poco, digamos, que repensarla o incluso pensar si al final es prescindible. Porque cuando pones una balanza los pros y los contras, pesan más un poco, digamos, las ineficiencias de Promusa que lo que ha hecho. Seguramente lo que ha hecho lo podríamos haber hecho por otros canales.
Oriol Sistero, d'Esquerra.
Sí, tot un tema, això de Promusa. A veure, respecte als 6 pisos, Clar, jo, des del Consell d'Administració de Promusa, on soc, la veritat és que es va veure clar que ho havíem de tirar endavant. Fins i tot aquests pisos provenen de, em sembla que és d'un fons del BBVA, i el tanteig i retracte es fa en el moment en què el BBVA intenta o pretén vendre-se'ls a un fons voltor. Per tant, són pisos que rescatem de caure en mans d'un fons voltor, el qual sempre és una bona notícia per tots els que pensem que això dels fons voltors no hauria d'existir. Però, Bart, si pensem per què aquests pisos anaven a un fons voltor, ja penses, com pot ser que uns pisos de Sant Cugat se'n vagin a un fons voltor? I ja es veu que alguna cosa no quadra, perquè tots sabem com està el tema de l'habitatge a Sant Cugat. Doncs el que passa és que aquests pisos tenien bàsicament, diguem-ne, el que ells entenen com a problemes. O sigui, estaven ocupats, estaven, diguem-ne, pràcticament en un estat deplorable. I, per tant, en molts casos, o en diversos dels casos, les famílies que estaven habitant en aquests pisos, sí, el fons voltor, diguem-ne, exercia els seus drets, diguem-ne, legals, entre cometes, però legals, i aquestes famílies havien de marxar, això era un problema que havia d'assumir serveis socials de l'Ajuntament, i per tant crec que mai més ben fet que dir, escolta'm, quedem-nos els pisos directament i ja gestionem-ho tot ben gestionat sense provocar patiment a aquestes famílies que estaven en aquests pisos. Crec que això és un tema important, un detallet, però que a vegades passa ha passat desapercebut, però això és així. L'altra cosa és que és evident que la política d'habitatge en aquest municipi no s'ha fet bé i cal repensar-la. Crec que en l'últim mandat hi ha hagut diversos canvis importants, com dedicar-ho tot a lloguer, és un canvi substancial i que crec que el govern municipal ha fet bé de reorientar, però que és que l'emergència és important. Vull dir, és que en la gent gran i especialment els joves no poden viure. I dic gent gran i joves, però igual, gent de totes les edats, ja. Vull dir, els preus de Sant Cugat estan expulsant contínuament gent i, per tant, és un tema que hem d'afrontar com a municipi, i és un tema que crec que tots els partits haurien de tenir com a prioritaris, perquè és que al final Sant Cugat és una ciutat de pas on només es queda aquell qui diguem-ne, li toca la campana de poder-ho pagar, perquè és quasi una campana, això. I després, amb el tema de Promusa, clar, jo puc estar d'acord amb el Sergio, amb que Promusa és una entitat ineficient i després d'estar diversos anys al Consell d'Administració és una obvietat que cala amb el cel. I justament tenir el gerent de Promusa reprovat pel ple, ja es veu que el fet que el govern municipal no hagi fet res més que dir, bueno, doncs ara li posarem una sobre i aquest seguirà fent exactament la mateixa feina, només que algú el controlarà, ja es veu que no ha servit per res per millorar l'eficiència d'aquesta empresa pública. Ara bé, crec que és fonamental que Sant Cugat tingui una empresa pública per gestionar l'habitatge públic, perquè aquesta és una emergència de la ciutat i, per tant, el que s'ha de fer és que aquesta empresa guanyi eficiència, evidentment. I després s'ha dit que s'havia aprovat poca cosa, però estem a punt, que jo sàpiga, d'inaugurar la promoció de Rius i Taulet, que ha tingut molts problemes fruit d'aquestes ineficiències, i esperem que en un termini raonable tinguem les casetes dels mestres, que també ha tingut problemes pel tema d'aquestes ineficiències.
Rosa Casamitjana, Iniciativa.
Què podem dir de Promusa? Val? Què podem dir de Promusa? És veritat que Promusa és una empresa municipal que ha fet una mala política d'habitatge, perquè, com s'ha dit abans, doncs la major part, o sigui, menys d'una tercera part de tots els habitatges que té Promusa són de lloguer. La resta han sigut de venda, per tant, ja no són de Promusa, ja no són municipals. D'acord, i això és culpa de Promusa, que és ineficient, etc, etc. Ho hem dit mil vegades i vam aprovar doncs, tota una resolució fruit d'una comissió d'investigació, etc, etc. Però jo voldria recordar que el que ha fet Promusa, en el fons, respon a unes directrius polítiques d'un determinat sentit de lo que havia de ser la ciutat. Vull dir, Promusa és una empresa municipal i, com a tal, no actua d'una forma autònoma. Ho podrà fer millor o pitjor, i realment ho ha fet pitjor. Però, en tot cas, les directrius bàsiques del seu, diríem, comportament en quant a habitatge, jo crec que responen a unes directrius polítiques que han sigut unes i no han sigut unes altres. I, per tant, jo penso que això ho hem de tenir present. I que el fet d'aquests 6 pisos, com s'ha dit abans, efectivament, és una petita tirita, estic d'acord. Però jo, tal com veig el procediment i la patxorra que portem amb el tema de l'habitatge, penso que acabarem resolent amb petites tirites. Saps què et vull dir? O sigui, allò de farem 600 pisos a no sé on, en farem 300 més a no sé quan, després es va reduint, es va canviant i passem de 500 que havíem de fer Can Cabàs a 120, per exemple, que és una disminució petita, no ve d'aquí, etc. Per tant, jo ojalà tinguéssim més tirites d'aquestes i les anem posant, perquè penso que les grans tirites trigaran molt a arribar.
Roman Escué, del Partit Socialista.
Tema complex i molt delicat, aquest de la vivenda. En qualsevol cas, com que veig que ja queda molt poc temps, seré molt greu. Des de la creació de Promusa, 1989, fins a, o sigui, 30 anys, no? 30 anys, de lloguer s'han fet 6 vivendes a l'any. 6 vivendes a l'any. I estic d'acord, abono la teva teoria de les directrius polítiques. És normal, un govern de la dreta durant tots aquests anys, què vols que faci? Ja, fins i tot recordo una regidora que va fer unes declaracions dient que la gent que no podia estar aquí que anés a altres ciutats de la comarca, no? Crec que s'ha de treballar molt el tema aquest de la vivenda de lloguer. Hem d'esperar, també estic llegint una notícia que diu que el proper sorteig serà d'aquí 3 anys. Ara s'ha fet un sorteig que hi ha 3.500 persones optaven a 58 vivendes. Vull dir, si això no és... Això és la demostració fefaent de la ciutat en la que vivim. Crec que cal que totes les formacions polítiques i amb un nou govern municipal es posin d'acord amb un tema tan candel i delicat com el de la vivenda.
L'Àlvaro Benejam.
Sí, sorteig que mencionaves, Roman... que s'ha fet fa molt de temps ja, no és d'ara, el que passa que els pisos no s'entreguen.
No, el sorteig és del mes de gener. Bueno, no, sí, no fa molt de temps, fa un mes.
Ah, vale, perdó.
L'últim sorteig és del...
Però el sorteig es fa, o sigui, no s'ha fet abans perquè no estan els pisos entregats, però l'edifici està acabat des de fa un temps ja. Ha trigat molt més en acabar-se perquè hi ha hagut deficiències en la gestió, com deia l'Oriol. Però en aquest cas, sobre el tema de la que deies dels 6 pisos, és veritat, el que no s'ha fet en el seu moment, i un partit de dretes, com nosaltres ho dèiem, que no és qüestió de dretes o esquerres, sinó de bona gestió o mala gestió,
també és una opinió. És,
Perquè les dretes també han fet en altres llocs una política de, en el moment que la gent es veia que no podia comprar, fer pisos d'habitatge, o sigui, habitatge públic de lloguer, fer més o prioritzar-lo, sense deixar de fer-ho altre, segurament. Però també ho han fet. Per tant, no és una qüestió de dretes o esquerres, sinó de bona gestió o mala gestió. I en el tema de Promusa, que és un món, com heu dit, i que et donaria per fer un monogràfic un dia sobre, o més d'un dia, no?, per tertúlies, això que hem dit, que acaba de comentar el Sergio, sobre aquesta dicotomia entre una comptabilització d'uns diners que l'Ajuntament havia donat a una compra-venda d'immobles que l'Ajuntament i Promusa havien fet entre elles, clar, són parts vinculades, no?, evidentment, perquè una és propietària de l'altra, però hi va haver una compra-venda i una entitat, Promusa, ho va comptabilitzar com un préstec i l'Ajuntament com una ampliació de capital, o al revés, ara no ho recordo. Però clar, això, el que sí sap com s'ha de comptabilitzar és el gerent de Promusa que en el seu moment hi havia, i el gerent és el mateix que hi ha avui, reprovat anys després per l'Ajuntament i encara segueix allà. I no se'l pot ni despatxar ni tan sols amonestar-lo. Per què? Perquè seria, doncs, suposo, un gran problema per al propi Ajuntament, perquè demandaria o no sé. És una persona que té una posició allà de privilegi i que ningú, encara que si se li hagi posat una persona per sobre, que és la gerent de l'Ajuntament, per ser consellera delegada de Promusa, aquest problema, per exemple, d'aquest error de comptabilització ha sigut allà fins que no ha vingut un interventor nou que ha denunciat el tema i ha dit que això s'ha de fer com és degut.
L'últim minut per a l'Eloi Rovira, que hem de marxar ja de seguida.
No sé si podré rebatre tot el que s'ha dit, jo, molt breument. Jo crec que Promus ha fet una molt bona feina a la ciutat, que es podria fer de manera més eficient o amb polítiques diferents, apostar abans per l'habitatge que per la venda. Jo crec que es va apostar per la venda no és per generar capital per poder seguir construint i no generar un endeutament. Això són opcions de gestió que poden... Es podrien haver combinat, es podria haver apostat només per una per l'altra. Bueno, això ja està fet, però crec que la realitat és que sobre el terreny hi ha molts pisos de protecció i crec que som un dels municipis que té més habitatge públic de la zona i per no dir de Catalunya. I per tant crec que ha fet una molt bona feina, que sempre es pot fer millor, evidentment, i això, doncs, fruit del debat i del treball que es fa amb altres equips, doncs s'està fent. El que som de dretes, bueno, és com dir que vostès són d'esquerres, però bueno... Crec que sobrava. I per tant nosaltres tenim el compromís de seguir apostant per l'habitatge protegit. Evidentment ara apostem, doncs, pel tema de lloguer, per reincorporar tot el que puguem i seguim, doncs, apostant per una empresa pública per poder, doncs, donar sortir d'aquesta demanda de la ciutadania.
Doncs ho hem de deixar aquí.
No hem de tenir complexa per ser de dretes, eh? No, sembla que ho tinguin.
això, acabem aquest afegit. Recordin que nosaltres tornem a més tertúlia. Agraïm la presència aquí dels diferents representants. Gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana que ve. Els deixem amb el 104 a fons.